Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Donald Trump ha anunciat ja algunes de les mesures que portarà a terme durant els seus primers 100 dies de mandat. En un vídeo penjat a YouTube, el president electe ha parlat d'impulsar mesures proteccionistes, de revisar visats de treball i de treure el país de l'acord de comerç transpacífic, el polèmic TPP.
I've asked my transition team.
Li he demanat al meu equip de transició que elabori una llista de mesures que podem prendre des del primer dia per restaurar les nostres lleis i recuperar els nostres llocs de treball. Ja era hora. Pel que fa al comerç, emetré una notificació amb la intenció de retirar-nos de l'Associació Transpacífic, un desastre potencial pel nostre país. En lloc d'això, negociarem acords bilaterals de comerç just que portin els llocs de treball i la indústria de nou cap a les costes d'Amèrica.
Jobs and industry back onto American shores.
Tot plegat, diu Donald Trump, amb la voluntat de posar els Estats Units davant de tot i de tornar a fer el país Amèrica més gran un altre cop. Bé, d'aquestes i d'altres qüestions, com per exemple del Black Friday, en parlarem tot seguit amb Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor de la Pompeu Fabra. Professor, bon dia, bona tarda des de Catalunya.
Hola, molt bon dia, com anem?
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. A punt de celebrar la setmana de Thanksgiving i veig per la finestra que comencen a caure les primeres volves de neu de l'any.
Doncs miri, serà qüestió...
Serà un Thanksgiving blanc.
Bueno, doncs serà qüestió de treure l'abric... No sé si...
Sí. L'abric... L'abric ja fa dies que l'hem tret.
Doncs això, en aquest cas les sabates que protegeixin de la neu.
Escolti,
diu professor Donald Trump que aquest tractat, l'acord de comerç transpacífic, era un desastre potencial pels interessos dels Estats Units. Vostè creu que era així, aquest tractat, o no?
A veure, en temes de comerç, el Trump ha fet servir una estratègia que, de fet, han fet servir molts d'altres diguem, partits o governants d'arreu del món, com per exemple l'Hugo Chávez, com per exemple el Vladimir Putin, com per exemple el Kirchner, com per exemple el Neil Garage del Brexit, o com la CUP o Podemos, que bàsicament tots en el tema de comerç internacional, encara que sembli mentida que la CUP, Podemos i el Trump diguem, siguin idèntics, en aquest sentit són idèntics, demanen exactament el mateix i tots van servir, fixeu-vos, les mateixes estratègies, insisteixo, pel que fa al tema comercial. La primera part de l'estratègia consisteix a polaritzar la societat, no en termes d'esquerra-dreta, que és la polarització tradicional, sinó en termes d'elits econòmiques versus poble ras, classe treballadora. Les elits perjudiquen a la gent normal. Tots han fet servir la mateixa retòrica. La segona cosa que fan és dir que... diguem, les elits, diguem, el que fan és explicar del passat del país, ja sigui als Estats Units, ja sigui Catalunya, ja sigui Venezuela, la història recent, les elites només han treballat per afavorir-se elles i perjudicar a la gent normal. El tercer punt de l'estratègia és tot això ho han fet amb l'ajuda d'uns estrangers malignes, aquí és on canvien els malignes, els Estats Units, pel Trump, els malignes són Mèxic i la Xina, que són els que han robat els llocs de treball. Per Hugo Chávez i els Kirchner, els dolents eren precisament els Estats Units. Per Podemos i la CUP, els dolents són o bé la Merkel o bé els Estats Units, o bé el capitalisme neoliberal salvatge. I pel Putin, els enemics és l'OTAN, però sempre hi ha un enemic extern. I, per tant, la solució és votar-me a mi, perquè jo lluitaré, per mi, jo netejaré el món, el nostre món d'aquestes elites, els farem fora, aquesta casta la farem fora, i això ens permetrà lluitar o no cedir davant dels poders dels estrangers. Fixeu-vos, tots han fet exactament el mateix. El problema és que aquesta teoria, aquesta seqüència és equivocada, és a dir, comet errors greus de concepció econòmica. Per exemple, els Estats Units perden, o Catalunya perd, o Mèxic perd llocs de treball per culpa de la competència exterior. Bé, la major part de llocs de treball que han perdut els Estats Units, per parlar del Trump, no els han perdut per culpa dels xinesos, els han perdut per culpa de l'automatització. El Donald Trump parla dels cotxes, i té la imatge dels cotxes, de les empreses de cotxes dels anys 60, on hi havia centenars de persones, recordeu, de muntatge que veien per la televisió a les pel·lícules del Charlie Chaplin, gent, diguem, persones, sers humans, allò, cargolant cargols tot el dia un darrere l'altre mentre anaven passant els cotxes per la cadena de muntatge. Bé, avui això ja no existeix, ni als Estats Units, ni a Xina, ni a Mart. Avui dia, si veieu com es fabrica un cotxe, veureu robots per tot, braços que pugen, que baixen, els éssers humans han desaparegut. Per tant, encara que tornessin les empreses de cotxes a Estats Units, i de fet encara n'hi ha moltes a Estats Units, fixeu-vos que no tornarien als llocs de treball, perquè els llocs de treball se'ls han emportat els robots, no els xinesos. La segona raó per la que això no funciona és que diguem, el impedir que els estrangers, perquè, com sigui, per impedir que els estrangers venguin aquí, en aquest cas a vendre als Estats Units, el que hem de fer és posar algun tipus de barreres. És a dir, posarem un aranzel als productes xinesos, quan un xinès vulgui vendre als Estats Units haurà de pagar un 35% addicional, cosa que encarirà el producte xinès i el farà poc competitiu, i això farà que els americans deixin de comprar producte xinès i passin a comprar producte americà. Val? Aquesta és la teoria. El problema és que aquest producte xinès, per posar un exemple, l'acer, no?, que és un tema de debat, aquí els estats que han votat a favor del Trump són productors d'acer, no? Filadèlfia, per exemple, Pensilvània, etc. Doncs bé, si tu puges el preu de l'acer que ve de Xina o de Corea o de Japó, doncs sigui, si tu puges artificialment amb un arancel el preu del xinès perquè la gent compri acer americà, òbviament el preu de l'acer als Estats Units pujarà. I és veritat que de sobte hi haurà moltes empreses americanes que produiran acer i contractaran treballadors, això és veritat, però això no serà el final de la pel·lícula, perquè aquest acer més car resulta que serà comprat per les empreses americanes que produeixen neveres, i de sobte les neveres seran molt més cares, i per tant els americans, en lloc de comprar neveres americanes, passaran a comprar neveres peruanes o d'un altre país. Per tant, tots els llocs de treball que es guanyin en el sector d'acer es perdran en el sector de les neveres. Això no és tot, perquè si en lloc de comprar neveres diguem més cares, en lloc d'anar a comprar neveres peruanes, es dediquen a comprar, els americans, a comprar neveres americanes molt més cares, això vol dir que els hi quedaran menys diners, no? Perquè si en lloc de comprar una nevera a 1.000, compres una nevera a 2.000, aquests 1.000 que abans et gastaves al restaurant, ara ja no te'ls podràs gastar al restaurant perquè te'ls has de gastar amb la nevera. Per tant, perdrem llocs de treball en el sector restaurant. Una de les coses que han demostrat els economistes és que quan comença això, quan pugen els arancels, quan tu impedeixes que els teus ciutadans comprin més barat a l'estranger, al final tothom hi surt perdent. I això, fins i tot, fixeu-vos que tot això és veritat, fins i tot si no tenim en compte que els xinesos respondran. Perquè una de les reaccions que passarà és que Xina també posarà arancels en els productes americans. I per tant començarà una guerra comercial que farà que no només es perdin llocs de treball en el sector neveres o en el sector restaurants, sinó en el sector financer, perquè els xinesos diran, escolta'm, de sobte els bancs americans no poden venir a la Xina, i les constructores americanes, entre les quals hi ha la del Trump, no podran fer hotels a Beijing. Entens? I per tant es perdran llocs de treball en els altres sectors, i aquestes guerres comercials sabem històricament que són dolentes per tothom. Per tant, aquesta teoria de donar les culpes als estrangers i al comerç exterior i al capitalisme neoliberal salvatge i tot això és un error conceptual greu que acabarà perjudicant, en aquest cas, els americans, o com ja ha acabat perjudicant, ja sabem, ha acabat perjudicant enormement els argentins amb el cas Kirchner, o venezolans en el cas Chávez.
I aquesta anàlisi que ens acaba de fer, en aquest cas en els assessors econòmics de Donald Trump o el mateix Donald Trump, clar, ho deuen veure d'una altra manera, no? O no ho volen veure, o diguéssim que amb economia no, en fi, que tot són teories. Li dic perquè, clar, sorprèn l'argument seu i que en aquest cas ells vulguin entrar en aquesta espiral.
Sí, bueno, amb ells, diguem, el que el més els hi preocupa o el que més els hi preocupava fins avui era guanyar les eleccions. I per tant, ells havien de dir les coses que calia dir en els estats que realment importaven. Sabeu que la Hillary va acabar guanyant més vots que no pas el Trump, però en els estats clau, va guanyar el Trump. I el que va aconseguir és que la classe treballadora, que tradicionalment vota a esquerres, l'acabés votant amb ell. I ho va fer gràcies a aquesta estratègia que t'he dit. Fixeu-vos que el primer que fa aquesta estratègia és eliminar la lluita de treballadors contra, diguem, de dretes i esquerres. No us preocupeu per la dreta-esquerra. Aquí el que hem de fer és anar nosaltres tots contra l'elit. I llavors ell es disfraça de protector dels pobres per lluitar contra l'elit. I això ho fa en els estats on s'han perdut molts llocs de treball industrials. Estats com Michigan, estats com Wisconsin, estats com Pennsylvania, que són precisament aquests estats que us deia, que són els que produeixen l'acer, que són els que han perdut llocs de treball industrials del sector automòbil, etc. El que sí que és veritat és que si es fa aquesta política, en aquests estats es guanyaran llocs de treball. Fixeu-vos que el que us he dit, que en el conjunt, tota aquesta política, en el conjunt del país sortirem perdent. Però els que sortiran perdent seran gent de Califòrnia, gent que produeix serveis financers a Nova York, gent d'altres sectors, d'altres llocs, però els que m'han votat a mi, aquests hi sortiran guanyant. I per tant, com que ell l'únic que vol és, en aquest fins ara, fins avui, l'únic que volia era guanyar eleccions, doncs permetia, diguem, prometia unes polítiques que el permetien amb ell guanyar les eleccions. És igual que en el conjunt del país això sigui perjudicial, perquè això beneficiarà a la gent que m'ha votat, que al final del dia és el que m'interessa o m'interessava. Fixeu-vos que he enfatitzat bastant fins avui, perquè una de les coses que ja sabem és que el que farà el Trump a partir d'ara, com ha passat molt sovint en política, és diferent del que va prometre. Per exemple, avui hem sapigut també en el vídeo aquest famós que ha publicat aquesta matinada, sí, que no perseguirà a la Hillary.
Sí,
era una de les grans promeses. Tots teniu imatges a la tele de milers i milers de persones cridant totes alhora. Recordeu, lock her up, lock her up. És a dir, poseu-la a la presó, tots cridant com en arguments, allò perquè el que volien era ficar a la Hillary a la presó. Doncs bé, ja ha dit que això, malgrat que els milers i milers de persones embogides el que volien era ficar-la a la presó, això ja ha dit que no ho farà. Una altra cosa que ha fet aquesta matinada, fins ara no, diguem, havia dit que no es reuniria amb els directors del New York Times, perquè eren un diari d'esquerres que l'havia perjudicat molt i que eren uns sectaris, etc, etc. Fa uns minuts acaba d'anunciar que avui es reunirà amb els directors del New York Times. Per tant, el que acabarà implementant aquest senyor és diferent del que ha promès. Jo crec que no tan sols no implementarà mesures proteccionistes, sinó que no podrà implementar mesures proteccionistes. Entre altres coses, perquè per implementar aquestes mesures necessitarà el Congrés i el Senat. I encara que el Congrés i el Senat siguin del seu partit, siguin republicans, ell és una cosa rara, diguem, en el sentit polític. No és un republicà normal. Els republicans normals normalment són bastant lliurecanvistes, és a dir, són bastant partidaris del lliure comerç. El cap dels republicans al Congrés, el senyor Paul Ryan, és el més radical defensor del mercat lliure, és a dir, d'antiproteccionisme. I, per tant, un s'ha de preguntar quins vots obtindrà, de quin lloc, de quin partit obtindrà els vots per fer totes aquestes, per portar a terme aquestes mesures proteccionistes. Això diguem, no se sap. El que sí que podrà fer és eliminar el tractat aquest que ha dit, ja ho he dit avui, eliminar el tractat de lliure comerç amb Àsia. Per què? Doncs perquè encara no ha estat aprovat. Simplement no l'ha de presentar al Congrés i això no passarà perquè simplement, diguem, no s'ha aprovat, no entrarà en discussió. Tindran més problemes per eliminar el tractat de lliure comerç amb Canadà i Mèxic, que era el NAFTA, tot i que ell, és veritat, que ell unilateralment, utilitzant la clàusula que s'anomena 2205, pot decidir eliminar el NAFTA, donant 6 mesos d'antelació, trucant al president de Mèxic i de Canadà i dir, escolta, 6 mesos sortim de NAFTA. El problema és que sortir de NAFTA no n'hi ha prou. La pregunta és, si surt de NAFTA, què posarà? És a dir, quins aranzels hi haurà? Quines barreres hi haurà en relació al, diguem, a les que hi ha ara? És a dir, quins aranzels posarem, no? Quines barreres posarem per protegir els treballadors americans? I aquestes barreres les haurà de votar el Congrés. És a dir, sortir de NAFTA no n'hi ha prou, s'ha de substituir per alguna cosa. I aquesta cosa l'haurà d'aprovar el Congrés, i un Congrés que en termes de comerç lliure, en termes de comerç internacional, jo crec que li serà bastant hostil.
Deixi'm, canviant de qüestió, deixi'm preguntar-li per divendres, perquè divendres és el Black Friday i es calcula que aquesta jornada mourà més de 50.000 milions de dòlars només als Estats Units. Jo li pregunto quin és l'origen del Black Friday i qui se'l va inventar, si és que se'l va inventar algú.
A veure, no sé si la pregunta és el nom, per què es diu Black Friday, perquè Black Friday normalment té connotacions dolentes, no? Perquè normalment els dies... la història dels Estats Units des del segle XIX, els dies negres són els dies, s'identifiquen amb els dies en els que baixa molt la borsa. Recordeu el Black Thursday o el Black Tuesday l'any 29, quan el primer crack de la borsa, o el Black Monday de l'any 87, també, que va ser un dels grans dies de caigudes de la borsa. Per què se li diu Black Friday el dia aquest? Hi han moltes teories. La més raonable des del meu punt de vista és que és el primer dia de l'any, gràcies a les vendes d'aquest dia, que és a finals de novembre, que les empreses deixen de tenir números vermells i comencen a tenir números negres, i per això s'anomena divendres negre. Aquest divendres, si la pregunta és el nom, la resposta és aquesta: no se sap ben bé, hi ha mites i rumors. El que és aquest dia, deixant de banda el nom, és el primer dia de la campanya de Nadal. Sabeu que als Estats Units, si heu viatjat als Estats Units i aneu a qualsevol botiga, veureu que la botiga està decorada cada temporada de l'any de temaris diferents. El mes de març tot és verd perquè se celebra el dia de Sant Patrici. El dia de febrer és tot rosa perquè se celebra el dia de Sant Valentí. El juliol és tot vermell, blau i blanc perquè se celebra el dia de la independència, el 4 de juliol. El octubre és tot taronja perquè se celebra Halloween. Ara està tot decorat de colors marronosos perquè se celebra Thanksgiving. Thanksgiving és el dia d'acció de gràcies, el dia que els americans, els americans actuals, donen gràcies als indis, als indígenes que els van acollir, abans d'exterminar-los, els van acollir i els van donar de menjar quan van arribar ells amb vaixells, morts de gana. Arribava l'hivern, comença a nevar, comença a fer fred. Els anglesos que van arribar amb vaixells a les costes de Boston, de Massachusetts, no tenien res, i els indis els ofereixen menjar, els ofereixen casa, els ajuden a passar el primer hivern. I en agraïment, això va 200 anys més tard, a finals del segle XIX, els americans s'inventen una festa en honor d'aquells indis que els van ajudar a viure el primer dia. Aquesta festa se celebrava normalment a l'últim dijous de novembre. L'últim dijous de novembre, fins que fa uns 70 anys, aquest últim dijous va caure en 30 de novembre. El ser 30 de novembre, l'últim dia de novembre, fixeu-vos que el que va fer era escurçar molt la següent campanya, després de la de Thanksgiving ja comença la de Nadal. Clar, si el dia de Thanksgiving se celebra molt, molt, molt al final de novembre, només queden 22-23 dies per les vendes de Nadal, i aquest, per cert, és un altre origen de la paraula negra, perquè, va escurçar tant la campanya de Nadal aquell any que les vendes de Nadal van ser molt petites, i per tant va ser un any molt negre. Però en qualsevol cas, ara ja no és així, ara ja és el quart dijous de novembre, és a dir, demà passat, el quart dijous de novembre, se celebra el dia de Thanksgiving, i l'endemà, és a dir, a les 12 de la nit, quan comença el divendres, és quan comença la campanya de Nadal. A diferència del que ens passa a Catalunya, que la campanya de Nadal culmina, és a dir, acaba amb les rebaixes de gener, aquí als Estats Units comença amb les rebaixes. El primer dia, el dia que s'il·luminen els arbres de Nadal, que és el dia després de Thanksgiving, aquell mateix dia, el primer dia, a les 12, comencen les rebaixes. I segur que heu vist imatges, que les mateixes imatges que veiem a Barcelona amb aquella senyora que està esperant a les portes del Corte Inglés el dia 7 de gener i que quan s'obren les portes surt corrents i cada any surt la mateixa dona, allò, diguem que és la primera que entra al Corte Inglés. Doncs aquí passa exactament el mateix. A les 12 de la nit, després d'estar tot el dia menjant gall dindi i emborratxant-se, diguem, perquè per ells és el que el Thanksgiving és el que per nosaltres és el Nadal, és el dia on les famílies s'ajunten, perquè aquí als Estats Units hi ha molta gent que no és cristiana, per tant no celebren el Nadal, però en canvi Thanksgiving, com és una festa americana, és una festa que celebren tots, és el dia que tots van d'una banda a l'altra del país per reunir-se amb les famílies i es fan el gran dinar de Thanksgiving, un dinar que comença al migdia i acaba a les 10 de la nit, i després quan ja estan tots farts amb la panxa plena i plens de vi, doncs surten a les 12 de la nit a comprar. Perquè el dia obren les botigues i es rebaixen tots els preus i la gent es torna boja, com molts de nosaltres ens tornem bojos el 7 de gener, anant a comprar el mateix que ja havíem vist fins aleshores, els mateixos texans, els mateixos pantalons, el mateix iPhone, la mateixa televisió, que just aquell dia comença rebaixada de preu. I per tant, aquell dia les vendes són extraordinàries i és la raó per la qual es diu que els números es tornen negres, perquè a diferència de vermells, a diferència de pèrdues, tornen els anys per l'expansió brutal de les vendes que apareix just aquell dia, l'endemà de Thanksgiving, que és just el divendres. Aquesta festa ara s'ha exportat, se celebra a Mèxic, malgrat que a Mèxic no se celebra Thanksgiving, se celebra al Brasil, se celebra a Espanya.
Bon, ara aquí ja ha arribat també.
Sí, que malgrat que ja vosaltres no celebreu per res el Thanksgiving, però en canvi les rebaixes, l'excusa de poder vendre...
Vosaltres què vol dir? Sí, que ja no... Ja no, no, com que ha dit vosaltres, vostè que ja no
és català, ja no és català.
Ens ha abandonat o què?
Ja ens ha abandonat.
Jo visc a Nova York, vosaltres tindreu rebaix, jo no els gaudiré perquè estaré a Nova York.
No, és que m'ha fet gràcia allà, perquè sembla que m'escolti, que ens hem separat per sempre, jo, vosaltres, adéu-siau,
De fet, jo, per confessar, tinc passaport americà.
Ja.
Si no, ja
ho sabem, ja.
Tenic americà, sí que soc.
Sí. No, per això m'ha fet gràcia
al vosaltres. I menjarà gall dindi, vostè?
No. No, perquè estaré a Anglaterra.
Per tant.
Estaré a Manchester aquest dijous. És un dia per estar amb la família i resulta que la meva família està... Una part de la meva família està a Barcelona, una part de la meva família, la meva dona i el meu fill d'un any, el Max, Maximus, estan a Anglaterra, estan a Manchester, treballen pel Manchester City.
I vostè treballa a Nova York.
I jo treballo a Nova York, llavors per estar amb la família doncs haig d'anar a Anglaterra. Que no celebren ni a Anglaterra, no celebren ni el Thanksgiving ni el Black Friday. Curiosament.
Però tot escampat pel món, no sé on arribarem.
No sé on arribarem, senyor Marcelí. Vostè que està tan feliç amb la seva dona, 91 anys.
No m'he mogut mai de casa, menys el dia del Titanic.
El dia del Titanic,
Va ser l'únic moment que...
No la coneixia la seva dona encara.
No ens coneixíem.
En fi, bueno, professor, que tingui un bon... anava a dir un Black Friday,
no, és igual.
Un bon viatge.
Moltes gràcies i que us ho passeu bé i que celebreu les rebaixes. No celebreu el Thanksgiving o el Dia d'Acció de Gràcies, però sí gaudireu de les rebaixes, aviam si la gent troba el que busca i el que el fa feliç.
La felicitat és una altra cosa.
Ara, professor. Ja té raó, senyor Marcelí. Professor, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Felicitat és estar amb la família.
Ara, molt bé, professor.
La família quan et portes bé, si no, la felicitat és fugir d'ella. Una abraçada.
Vinga.
Adéu-siau.
Passeu bé.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.